Hola, benvinguts, com cada dijous aquí al Tal com Raja, puntualíssims, com sempre. Avui molt masculí tot plegat, avui, perquè tenim a l'Antonio Roa. Hola, Antonio.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí, enfadat, no?, una mica pel Sabadell, ja fa temps, però...
Bueno, una miqueta sí, una miqueta sí, encara sí, no? Queda, encara culé. Encara que el partit de la Copa Federació, bueno, bé, va ser un bon partit.
Molt bé. Tenim aquí també l'Agustí. Hola, Agustí.
Bona tarda.
També enfadat pel partit del diumenge passat. Però bueno, ja estem primers encara. Estem
sí, primers. No, a veure, mira, allò de l'ampolla mig plena o mig buida. Sí, anem primers, li hem rescat un puntet més, però quan comences a veure pues, que el ser líder porta aquestes coses de que el rival, en lloc de dedicar-se a jugar, es dedica a fer el gos i que et pot venir un àrbit que en lloc de ser un àrbit era un lladre, i ho dic així, un lladre, com el que vam tenir aquest diumenge, pues, hijo, són coses que saben greu. Perquè és que jo em vaig quedar fins després esperant que el senyor sortís del camp. Ni el vaig insultar ni el vaig dir res. Senzillament em vaig dedicar a aplaudir, vaig treure el mocador i el vaig començar a agitar a l'aire. Punto. I vaig fotre el camp.
Com antigament, que es treia el mocador. Ara com que no hi ha mocadors...
No, és que si se m'acudeix dir-li qualsevol cosa, ja tenia tres Mossos d'Esquadra allà davant meu i a veure què hauria passat.
Però que no estaries aquí, estaries al quartelillo i hauríem d'haver pagat...
Home, hauries pagat la meva fiança?
Depèn. No. Igual no, no sé. Bueno, aigua passada no huele molino, i la pena de tot plegat és que de 6 punts, no?, de dos partits a casa han quedat en 2, però bueno, positivament. I tenim aquí una gran sorpresa, tenim a l'Òscar. Què tal, Òscar? Què fas aquí?
Molt bé, ja has retornat a Catalunya.
Tornes a ser castellarenc.
Totalment. Després del meu pas per Suècia, torno amb el mateix clima de Suècia, perquè porta plovent el mateix que plovia a Suècia, però amb una temperatura més càlida.
Bueno, deixa'm saludar també l'Adrià, que no se m'oblida. Hola, Adrià.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé, com sempre.
Ja sabeu, i ho repetiré mil vegades, que res no funcionaria si l'Adrià no estigués aquí.
Això... Espero Bizum.
Que no tinc Bizum.
Ja dic... No, però de tothom, no cal dels que sigui teu.
Ah,
De la gent del carrer.
No se sent bé, s'ha tallat. Ara se sent bé.
Ara?
No, si t'ho deia de broma. Era per no escoltar lo del Bizum.
Ah, vale, pues ja està.
Bueno, espero que gaudeixis del programa. I jo volia... començar el programa parlant una mica, Òscar, de la teva experiència a Suècia, que jo sempre he pensat que era Noruega.
No.
Ja veig que no.
Són prou similars, sí, no? Totes dues. Realment, en quant a experiència personal, crec que qualsevol persona que es plantegi fer un Erasmus o marxar fora a viure una experiència, val la pena. Crec que sigui on sigui, val la pena, perquè personalment crec que et desenvolupes molt més i com a persona nutreix bastant aquesta experiència. I el fet de viure unes altres cultures i conèixer gent, sobretot practicar molt més l'idioma, l'anglès, crec que he tornat a molt millor nivell. I això s'agraeix. També doncs, aprens suec, aprens la història de Suècia, aprens la música, l'art, i si t'interessa la cultura, jo crec que és una experiència molt enriquidora.
Mm-hmm. Això quan nosaltres érem joves no ho teníem.
No,
teníem ni papa d'anglès.
Però no l'Erasmus no existia.
La Unió Europea, com a tal, Espanya no estava dins la Unió Europea, llavors. No.
Bueno, podria haver un Erasmus per gent de la nostra edat, no? Estaria bé, no? Abans d'entrar a l'estudi comentàvem que l'Òscar no... passava per un suec totalment, no? Perquè qui no el conegui, doncs és alt, ros, amb uns ulls així entre verds i blaus, vull dir que passaria, no? Quan digués que era català o espanyol, segurament li dirien no, això no és possible, no? Suposo que t'ha passat això.
Algun cop, però realment hi ha molta gent immigrant allà, o sigui, una cinquena part de la població és immigrant i pot haver-hi gent de tot arreu. Llavors, crec que en aquest cas sempre comencen parlant en suec, si després no t'enteres va a l'anglès. Llavors, crec que amb mi i amb qualsevol persona que no sapigués parlar el suec, tirarien per l'anglès i potser no dirien que sóc espanyol, però tampoc ho expressen molt. Els suecs són bastant de cordials,
sí,
però no de dir moltes coses.
Tancats?
Sí, podríem dir tancats, però molt... molt cordials, molt amables i sempre cortesos i però més enllà de les paraules que siguin educades, no et diran res més, no et donen molta més informació. Les ja li has d'anar traient tu amb sí, li has d'anar traient a poc a poc, perquè si no els hi costa molt.
Potser la idea, no sé, li podeu fer alguna pregunta, no? Però que la idea, no sé, sempre hi ha, com es diu, o prejudicis, o hi ha també idees que tenim del país, no? Sembla que un país fred, fred en tots els aspectes, la gent a casa seva a partir de les 4 de la tarda, perquè ja és fosc. Si aquestes... si no surt la paraula...
tòpics,
els tòpics, no? Sí, tòpics, els tòpics que tenim d'un país, no? Si s'han acomplert.
No. S'han acomplert. Jo me'ls esperava molt més freds, són bastant més càlids, molt amables. Realment no fa tan fred com sembla, vull dir, per molt que estiguem a menys 10, menys 5 graus, hi ha una sensació tèrmica en com si aquí fossin menys 1 graus. O sigui, no sé si és perquè vaig més abrigat que aquí, segurament sí, però no donava la sensació de ser tan patidor. I alhora, per mi el que més em va sorprendre, que era un dels motius pels quals anava allà, és la natura. La natura és increïble. O sigui, sortir de casa, de l'apartament, al costat de la universitat, i tenies un llac, tenies un bosc ple de molsa, maquíssim.
Vull dir, en quina ciutat estaves allà?
Estava a Växjö, que està com al sud de Suècia, entre, bueno, el que seria Malmö i la part de Kalmar, que és com, bueno, va ser l'antiga capital de Suècia, però bueno, no és molt coneguda, però històricament és molt rica. I està al mig, al sud.
Que xulo.
I a nivell d'estudis, què és el que has après?
Doncs mira, feia 4 assignatures només, que me les vaig poder convalidar perquè les que em quedaven de la universitat aquí a Catalunya eren optatives, llavors podia escollir qualsevol assignatura. En el meu cas vaig escollir Suec 1 i Suec 2, que era com un nivell una miqueta més avançat, i després vaig escollir Música i Art de Suècia i Història i Geografia de Suècia. O sigui, tot relacionat amb la cultura sueca.
Suposo que també has pogut, perquè has estat allà un any?
No, mig any.
Ah, mig any.
Sí. Vale.
No sé per què semblava. No, sí. Feia molt que no venies.
Feia molt.
I això és que trobàvem a faltar, segur. No, que, la idea, no sé si has pogut copsar una mica, la idea que els suecs poden tenir del nostre país.
Aviam, sempre que els deia soc espanyol o català, o soc de Barcelona, em deien, ah, ostres, jo tinc una casa allà. I deien Alicante, Benidorm, totes aquestes zones així, també Màlaga. De fet, a l'aeroport que hi havia només tenia connexions directes amb Alicante i Màlaga. I només al períodes d'estiu o un cop al mes.
No, llavors, en Barcelona.
No, en Barcelona no. En Barcelona havies d'anar directament a Estocolm, Copenhague, que també pillava bastant a prop, o Göteborg, que és Gotemburgo, que depèn de la setmana doncs hi havia o no hi havia. Sí, sí.
O sigui que, bueno, ja hem canviat una cosa, perquè hem canviat alguna cosa en pobres, si no, toros, no? Toros flamenco, que era quan, el que es deia, no? Quan sí. jo anava a París, que és on he tingut alguna beca, Espanya, tal, toros flamenco, guitarra, i quan deies Barcelona sí que és veritat que deien Gaudí, no?
Gaudí sí.
era un personatge quan jo tenia...
O Messi ara, no? O Messi.
Bueno, Messi més endavant, no? Però quan jo tenia 20-25 anys, que era quan he viatjat i he fet alguna mena de cursos d'aquests, que no hi havia Erasmus, però hi havia beques, la Barcelona era conegut per Gaudí.
Clar, no, és molt internacional.
Sí, 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 suposo que allà també, no?
Sí, de fet vaig conèixer una amiga japonesa i ella només volia venir a Barcelona per Gaudí. Va venir, de fet, i vam estar potser 4 o 5 hores a la Sagrada Família perquè ho estava flipant.
Per Gaudí, l'arquitecte.
Exacte.
Ah, val.
Sí, sí, sí.
Semblava que era
per Gaudí. Pel verb, no? No, també. Vull dir, per li va agradar
Gaudí,
molt.
Sí, sí. Per Gaudí, platja, Gaudí. No?
Era un acudit.
Per Gaudí, Gaudí.
Sí, sí.
No, efectivament, els japonesos tenen una fixació, una obsessió cultural molt forta per Barcelona, per Gaudí
sí.
i per la guitarra. És una cosa com molt espectacular, la quantitat de gent que estudia guitarra espanyola al Japó. No?
Hi ha forta connexió.
Sí, sí, hi ha una connexió que jo no sé ben bé trobar-la, però que la gent que es mou en aquests cercles culturals sí que ho diu. Bueno, no sé, suposo que...
Sí. Jo m'agradaria preguntar-te una cosa. I el tema de la gastronomia allà com està? T'ho dic perquè he conegut gent que ha anat i 70-30 em diuen que no és de lo millor que hi ha a Suècia.
T'ho diu també perquè ell no entén la cultura sense la gastronomia.
No, a veure, és una part molt important.
Quan va als partits del Sabadell, allà a Sant Lúcar de Barrameda, va sobretot pel Pescaito Frito, no penses que va pel futbol.
Home, clar, és que Sanlúcar de Barrameda, vull dir... No, no, doncs, res a veure amb Sanlúcar de Barrameda. Com a molt tenen les, com es diu, les mandonguilles, però més enllà d'això mengen com, no sé com dir-lo, com sàndwich, no? Que li diuen smorgasbord, que són sàndwich amb moltes coses picades a dins, però... A mi això no m'agrada.
Però peix, no, peix, no? Molt de peix.
Molt de peix.
No?
El salmó, molt millor de preu.
Sí. Doncs el menjar de l'IKEA és d'allà de Suècia.
Doncs similar. Seria similar.
És aleshores confirmar una miqueta la idea que ens està mandant des d'IKEA.
Sí, sí, sí. O sigui, realment...
Però el peix forma part d'una cosa important.
El peix sí que...
Salmó, sobretot.
Sí, el salmó està molt millor de preu que aquí i està molt més bo, la veritat.
I bacallà, potser, també?
El bacallà, doncs jo no el vaig tastar. No, però el salmó sí. Cada setmana intentàvem sempre menjar salmó.
Molt bé, pues suposo que ja durant... Bueno, si vens més sovint, doncs ja... Bueno, en algun moment ja buscaré algun tema per enllaçar-ho, perquè és molt interessant. Problema. Jo crec que ens interessa molt també saber quan viatgem, no? Quan hem fet algun viatge, no tan lluny, però pues, interessa saber també aquesta relació cultural, però sobretot també... com ens veuen a nosaltres, no sé, vull dir, a vegades tenim la idea que aquests països no són Europa, no? Que no pertanyen ben bé, perquè tenim una idea més, com que són molt mediterranis, doncs que aquella gent no compta amb nosaltres o que nosaltres no comptem amb ells, perquè a més si em pregunten alguna cosa sobre la cultura de Suècia, diré que hi ha poca cosa més, no?
Ja, és normal.
No coneixem... I Ava. Ava. Sí, i poca cosa més, perquè coneixem escriptors suecs, nosaltres...
Bueno, cineasta, sí.
Ah, sí, hombre.
El Bergman, no?
I el Larsson,
Ingmar,
no?
Ingmar Bergman.
Està als bitllets de 100.
Sí?
Sí, de 100 corones.
I la que va escriure la novel·la d'aquella de Pipi Calzas Largas, que es deia...
Ah, és veritat.
Pipi Longstrom.
Jo pensava, sí. Veus?
I juga un suec al Barça, també.
Ah, sí? No, però no, jo no sóc del Barça. Ah, sí, no, no, ui, igual. Ui, què he dit ara.
Bueno, és igual, però...
No, sóc del Barça, no, sóc del Sabadell. Bueno, no, pues sí que rascant sí que surten cosetes de, sí, sí, sí. Jo pensava en escriptors, però sí, van sortint. Pipi Calzas Largas, mare meva. No, quina sèrie més mítica. Bueno, escolteu, anem a coses sèries, anava a dir. No, anem a parlar, que és el que fem aquí. I, bueno, hi ha un tema aquí una mica complicat i no sé si l'heu anat seguint d'aquestes jornades de memòria que hi ha hagut, no, que estaven programades a Sevilla, no? on hi havia, bueno, hi havia molts escriptors i persones que havien de participar i tot això organitzat per l'Arturo Pérez Reverte i que finalment s'han desconvocat per la polèmica i perquè realment pues, es va veure que això no estava d'acord amb tothom i no sé, m'agradaria saber, abans de tot, i perdoneu que avui parli més amb l'Òscar, no?
No,
perquè és un tema que el vull entrar per aquí, no? Vull que entre per aquí, és el tema de com veu un jove de la teva edat la Guerra Civil Espanyola. Quina idea et fas? Perquè potser nosaltres, que no la vam viure, tenim més a prop doncs, els nostres pares, doncs, la postguerra, els nostres avis, que sí que la van viure, no sé, quina idea teniu?
Jo el que sé és de la història que aprens a l'escola, dels llibres que llegeixo. L'últim que em vaig llegir de la Guerra Civil era La Voz Dormida, de la Dulce Chacón, crec que és. I aviam, doncs la idea que tinc de la Guerra Civil va ser doncs, un pal per la gent que era de republicana o que simplement no encaixava amb la idea de que volien posar Franco. Ja fos del col·lectiu, ja fos que sigui jueva, que qualsevol ètnia fora de lo que ell volia, doncs estaven reprimits. Aviam, també, familiarment, doncs, com a persona republicana, doncs, sí que s'han explicat històries a la meva família de germans del meu avi o similar, o familiars que havien estat fusellats. Llavors, en aquest aspecte, doncs, costa veure-ho des d'un prisma que no sigui republicà i que realment són la gent patidora, perquè qui va guanyar va ser l'altre bàndol. Tot i així, penso que hi havia molta gent que no es posicionava políticament i tot i així rebia les repressions de l'Estat i la fam i tot el que va suposar.
Perquè què és el que fa que gairebé, no sé quants anys, 70, 80 anys després...
90.
90 ja? 90
bueno,
anys...
aquest any sí, són 90.
Aquest any farà 90.
Eh? 90. Del 18 de juliol, sí.
Vale,
sí.
Pues, què és el que fa que 90 anys després encara hi hagi polèmica perquè s'organitza una cosa d'aquestes que, a més, la guerra que todos perdimos, el títol potser no és massa... massa, no? Perquè la guerra no la perdimos todos, no? I a més després se li posa un interrogant per intentar quan la quan potser el títol ja no és, no? I on entra gent que precisament està, no diria a favor, però que no ha dit absolutament res en contra d'aquesta guerra, no? Què, Antonio, què és el que està passant? Perquè hi ha molts països que han fet una neteja o han no sé, o han recuperat els... Per exemple, Espanya és dels països del món on encara hi ha més persones enterrades a cunetes o en llocs on no se sap, no? Jo tinc un familiar que no puc... sabem on està, però no el podem recuperar. I llavors, què és el que fa que encara això porti problemes, Antonio?
Bueno, básicamente es porque, bajo mi punto de vista, aún no se ha cerrado precisamente esa etapa. Primero que la transición, bajo mi punto de vista, con muchos fallos, pues fue un traspaso de poder, que hay muchas zonas de ese poder que no se traspasó del todo, y aún vemos pues algunas lagunas que son palpables. El tipo de los jueces es lo más llamativo, pero lo más flagrante para mí es lo que decía antes Óscar, ¿no? Que hay muchísima gente, somos el país del mundo que después de una confrontación aún queda más gente sin descubrir, ¿no? Sí, que están en las cunetas y no, y eso sí que es verdad que en los gobiernos socialistas pues parece que han querido darle un poco más de vida en sacar a los muertos de las cunetas, o de las cunetas que dice en las fosas y tal. Pero luego es verdad que cuando ha habido un gobierno del PP, aunque no haya quitado la ley, pero no la ha dotado de presupuesto. Con lo cual, esa no es su guerra. Su guerra ya pasó y además mucha gente de esa parte pues ya encontraron a sus muertos y los enterraron, pero la parte de los que perdieron la guerra pues no, y eso es una herida que parece que no sangra, porque no sangra, pero sí que es algo que queda en el colectivo, ¿no? Bajo mi punto de vista, entrando de lleno en lo de las jornadas, bueno, en las jornadas es que efectivamente no es una jornada de explicar históricamente la guerra civil ni los 40 años de dictadura, porque es como si tú haces una jornada sobre el holocausto y presentas allí a Hitler explicando el holocausto. Eso no tiene sentido. Esa jornada han de ser... Tú no puedes presentar a alguien que durante 40 años ha dado un discurso, como decía Óscar muy bien, totalmente xenófobo y en contra de las minorías, en contra de aquellos que no pensaran como tú. Esa gente no puede entrar en una jornada de conciliación, entre comillas, ¿no? Y efectivamente no todo el mundo perdió la guerra. Hubieron gente que las ganaron, hubieron gente que las perdieron y les quitaron sus posesiones, por lo tanto no puede haber una jornada en la cual aquellas personas que ganaron la guerra y luego utilizaron todo el aparato del Estado como para de confrontación, pues que ahora encima te digan cosas como las que decía Franco.
Yo así pregunto, ¿eran unas jornadas de reconciliación?
No. No.
De què eren, Agustí?
No, és que, aviam, d'entrada, si 90, ja ho seguit, 90 anys després, ho diré d'una altra manera, fa 40 anys, fa 30 anys, jo he vist programes per televisió que es trucava aquest tema, i hi havia persones que van pertanyar a un bàndol, persones que van pertanyar a un altre, parlaven tranquil·lament, després segurament sortien, s'anaven a prendre alguna cosa, alguns potser no, però lo normal era això, i aleshores, de 20 anys cap aquí, resulta que s'han robat les ferides aquestes. Veníem, a veure, con todos los respetos, a mi tot això que em diuen, no, és que resulta que és que el meu avi no fa no sé quants anys. Oye, tota una branca de la meva família la van pelar aquí a Catalunya, entre l'any 36 i l'any 37, i no els han trobat mai. I jo em vaig enterar a l'any 88, quan vaig tenir que fer un tema hereditari, un tema d'herències que no ve el cas. O sigui, amb 23 anys, l'any 88, més de 30 anys, no més, quasi 50 anys després d'haver acabat la guerra, és com me n'entero de tot això. Què tinc que fer? començar a reclamar ara per la meva família, perdona, que els meus cosins van dir, perdona, ja està, deixa-ho, deixa-ho. Aquesta és la primera qüestió. Després, la segona qüestió. Aviam, la veritat, el títol m'agrada. Que això és una guerra que la vam perdre tots, i diré per què. Sí, efectivament, la guerra, una guerra civil és l'únic conflicte bèl·lic en el qual comença amb una derrota de tots els bàndols. Perquè és que resulta que per diferències del tipus que siguin, hem d'arribar a les mans, hem d'arribar a les armes, és un fracàs com a societat. Després podem debatre si uns eren menys buenos, menys malos que los otros, això és el de menys. Però d'entrada, el gran fracàs d'una societat és aquest. I que la vam perdre tots, d'inici sí, però un cop s'ha iniciat la guerra, perdona, ha d'acabar el conflicte bèl·lic. I a partir d'aquí, efectivament, ja va haver-hi un que va guanyar, va haver-hi un que va perdre. Va fer el que va fer, com hauria fet l'altre bàndol si arriba a guanyar. O sigui, aquí no, venir-nos després ara aquí en panyos calientes no val la pena. Ja està. I a partir d'aquí, lliçó. Però bueno, jo com a mínim porto 20 anys estudiant-me tot el tema. A veure, en què carai vam poder fallar? Tinc les meves teories que me les quedo per mi, però no hem de tornar a caure en aquests paranys, i me'n fa la impressió de que alguns tenen masses ganes de tornar a aquesta guerra.
Jo vull preguntar, és una guerra civil o és un cop d'estat? Perquè clar, una guerra civil és el que va passar segurament a Bòsnia, no? Quan hi ha conflictes entre diferents religions o sectors de la societat, però aquí el que va ser és la legalitat republicana, no? Va ser acabada per un cop d'estat.
I aleshores, i automàticament, o sigui, efectivament, negar-ho és absurd, però automàticament, al cap de 48 hores, van tenir la idea de donar les armes a tots els sindicats, a totes les organitzacions obreres, ja tens arma de la guerra. Perquè corre, a veure, no està del tot clar, però que era el president del govern, el Casares Quiroga, ho tenia molt clar, perquè deien, dona les armes, dona les medies, escolta, que és un tema militar, deixa que ho arreglin entre ells.
Però no hi havia un tema militar, o sigui, crec que s'ha de filar més prim en l'aspecte de tothom la va perdre. Bueno, jo penso que la va perdre la classe treballadora que estava ficada en un bàndol i en un altre i s'havien de matar entre ells. Aquesta gent sí que la va perdre. Tothom en aquesta part. Però els que estaven a dalt van perdre un bàndol i l'altre va guanyar. Per filar prim en el teu discurs, que tens tota aquesta raó, però sí que penso que per part de les elites van guanyar d'un bàndol i en canvi de l'altre no.
Es que aquí hay algo que nos perdemos. Parece que la guerra civil empezó el 18 de julio y no es así. Empezó el día 31 de abril de 1931. El 14 de abril, perdón, ¿vale? El 14 de abril de 1931 ya empezó esa guerra civil. ¿Por qué? Pues porque en el año 1932 ya hubo un militar, Sanjurjo, que era el que tenía que haber comandado precisamente el 18 de julio, que hizo un golpe de Estado. O sea, y no solamente eso, la razón principal de que ya las élites, como bien dice, los curas, el ejército y las clases que durante toda la santa vida han querido gobernar en este país, estaban en contra de que después de las elecciones municipales hubiera una república. Y la razón es principal, porque en el 14 de abril, el 11 de abril hubo unas elecciones municipales y el 18 de julio, cuando se mataron a aquellos alcaldes que cogieron el cargo, el 11 de abril, ponían usurpador para las clases dirigentes, ya el 14 de abril era ya el motivo de la guerra civil. Y luego han puesto el revisionismo este que está pasando ahora, que hay un montón de historiadores que salen diciendo que no, que todos perdieron la guerra. Es que no es así. Y es más, si hubieran ganado los republicanos la guerra, dudo mucho que hubiera pasado lo mismo que durante 40 años. ¿Por qué? Pues porque aquí en Europa nos olvidamos de que hubo una guerra mundial contra los mismos que ganaron la guerra, que eran los franquistas, que eran fascistas. O sea, hubo una guerra mundial en contra de Hitler, Mussolini y Franco. Franco se escapó un poco. Por tanto, era muy difícil que si ganaran los republicanos hubiera pasado lo mismo que lo que pasó durante 40 años. Imposible. Y lo que dices tú, Agustín, perdona, pero precisamente quien va a buscar esos muertos no son los hijos de los que se los pelaron, como dices tú, son los nietos. Y los nietos no tienen el miedo que tenían sus padres. Porque sus padres, mis padres cuando estuvieron en la guerra civil tenían 11 cuando empezó y 14 cuando acabó. Y tenían un miedo atroz durante toda la vida. Toda la vida. O sea, a mí, yo me ponía a leer diciendo, no leas que, hijo mío, a ver si va a pasar lo mismo. O sea, los hijos tienen un miedo atroz. Y los nietos, pues mira, pues ya no lo tenemos. Entonces tenemos que ir a buscar a aquellos muertos que están en las cunetas. Y eso no significa, mira, precisamente lo que tú has dicho, tienes razón, que no lo hemos superado. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres ir a buscar a tus muertos y te viene uno diciendo, no, es que tú quieres reabrir las heridas, entonces el que está precisamente abocando en la guerra civil no es precisamente el que va a buscar los muertos, es la persona que dice que quiere reabrir las heridas. No sé si me explico bien
ejemplo. Sí, pero es que no van por ahí los tiros.
Sí que van.
Espera.
Porque hay 35.000 muertos en la Cruz de los Caídos que yo no puedo aún prácticamente ni recuperar. Porque te dicen, no, es que ese dinero sirve para hacer viviendas o para hacer otras cosas. ¿Y qué tengo que hacer entonces?
O sea, el tema del Valle de Cuelgamuros va por otros problemas, porque simplemente los tumbaron a todos ahí y intenta ahora identificarlos, pero eso no es el problema. Pero es que, a ver, la cuestión es un poco más...
No, el problema es otro. El problema es que hasta el año 81, Agustí, de los cementerios donde yo había enterrado a mi padre, lo cogieron con nocturnidad y alevosía y se lo llevaron a Cuelgamuros. Y yo ahora tengo...
No, 81, no.
Bueno,
no,
vale,
no,
ya te pasaré.
Vale,
Tarragona. Cementerio de Tarragona.
Te lo agradeceré. ¿Vale? Porque no, porque también es otro tema que he visto. Pero es que hay un tema que conviene dejarlo muy, muy presente. Desde el año 1977, o sea, cuando después de las primeras elecciones, ya se empezaron precisamente todas estas heridas a compensar. Por ejemplo, quitando todos los monumentos que había por el tema de la guerra civil, empezando a recuperar las carreras militares de los militares republicanos, empezando a compensar a las víctimas de la dictadura que habían estado en campos de concentración, que habían estado en prisiones y que habían sido fusilados. Yo, personalmente, he gestionado aproximadamente una docena de ayudas de este tipo. O sea, las heridas se están cerrando.
Claro.
Ahora, a partir de aquí, quien no las quiera cerrar es asunto suyo. El tema... Y evidente, a ver, como que no quiero que se interprete mal todo lo que he dicho hasta ahora, no hay ninguna mención más sobre el tema de los difuntos. Yo he explicado mi caso, cada uno tiene el suyo, jamás voy a criticar a una persona que quiera rescatar los restos de sus antepasados. Está en su derecho.
Vale, aquí queda dit, ¿no? Pero la realitat és que jo també sóc, jo soy el nieto ese que tu hables, jo també, ¿no? Els meus pares també, calla. I també és als anys 80 o 90, quan sé que aquell primo Lorenzo, que ja ho he dit moltes vegades, era un germà del meu avi, i no era un primo que murió en una batalla, ¿no? I per tant, no podem recuperar les restes perquè està en un ossari allà amb d'altres. I precisament qui està boicotejant, no?, que es pugui fer això és el Partit Popular a Melilla, que no interpreta que això és obrir ferides i per tant no m'autoritza a mi a obrir aquella fossa i treure les 19 persones que hi ha allà, perquè jo considero que encara són persones i que almenys el que jo penso tenen dignitat, o s'haurien d'estar enterrades dignament com tots els altres persones de la família.
Y algunos católicos y todo, porque sí, sí. En aquella época no era tan claro que los de izquierda son todos ateos y los de derecha todos católicos.
No, el problema d'aquesta llei de memòria democràtica, pues és el que tots sabem, no? Es fa la llei, però qui s'ha d'encarregar de la financiació, del finançament, del pressupost, són precisament els governs municipals autonòmics, i és veritat que, per exemple, a València s'estan fent, perquè el Partit Popular de València ha continuat donant suport o com a mínim no posant obstacles a que es puguin recuperar, però en canvi en d'altres ciutats no. Per això la ferida, jo crec que no és que no és que no s'ha tancat la ferida, i penso personalment que bueno, d'alguna manera hem de tornar a obrir tot això per tancar-ho després. Això és un altre tema. Queda un quart d'hora, hi ha un tema damunt de la taula, bueno, hi ha molts temes, no? Però és que s'ha parlat molt aquesta setmana de la regularització extraordinària d'aquest mig milió de persones. Jo us he passat una informació, no sé si heu vist, que explica a qui afecta, si poden votar, no? Perquè, clar, si no poden votar, si se'ls dona la nacionalitat, bueno, no sé. Tot i que van dient coses, igual que jo passi això mil vegades. Que... Llavors, vull saber una mica la vostra opinió, Òscar, d'aquesta regularització que ja van fer en el seu moment els governs de Zapatero, d'Aznar, i que sembla que a ulls d'Europa i del món és com una cosa extraordinària. Estan llegint també el cas de França, d'Alemanya, d'Itàlia, i que, bueno, és que estan com espantats, però França té un greu problema de més d'un milió de persones no regularitzades i que va trampejar, no els hi dona la nacionalitat, no els hi dona cap paper, i per tant hi ha com una mena de por a regularitzar-los. Però el cas és que tampoc saben com fer-ho. No sé, Òscar.
Jo penso que ha sigut una molt bona acció regularitzar aquestes persones, ja que són persones que, si la gent es queixa de la immigració il·legal, es queixa de que cobren paguites i s'aprofiten de les nostres... Bueno, de les seves també ara seran seves, dels elements públics com l'hospital, l'educació, etc. Ara que estan regularitzades i que abans de no estar-ho ja treballaven, però de treballs precaris, ara tindran l'oportunitat de cotitzar, i pels espanyols que hem nascut aquí o que cotitzem aquí, doncs veurem reflexades aquest treball en els impostos i en les entitats públiques que fan ús. Llavors, penso que és un gran pas en quant a l'economia espanyola i el que suposa que mig milió de persones paguin els impostos i també alhora aprofitin, doncs, de les entitats públiques que ja feien ús, perquè per sort aquí a Espanya tenim una educació pública i una sanitat pública molt rica i que crec que tothom s'hauria de poder afavorir, perquè són elements essencials, són drets fonamentals de qualsevol persona.
Jo vull dir una cosa que no s'està dient molt, i és que l'Església, amb més de 30 o 40 entitats de l'àmbit social, Càritas, feia temps que demanava aquesta regularització, no? Precisament perquè tenien el problema de no saber on posar aquesta gent, amb la por, bueno, aquí encara no es deté amb una persona que és il·legal, però que a més ha portat problemes a la mateixa Església, perquè ara estan, hi ha algun bisbe que està dient que això no pot ser, no? No sé qui vol parlar.
Pues, mira, per mi un dels motius de satisfacció d'aquesta futura regularització és de que es plasmar una iniciativa legislativa popular avalada per 700.000 signatures de ciutadans de tot Espanya, i que per fi s'ha decidit tirar endavant, amb la qual cosa, jo només per aquest fet, ja, vamos, és un motiu de satisfacció. A partir d'aquí, em sembla que s'ha de parlar moltíssim, començant pel final. Una de les tonteries més grans que s'ha dit és allò de que, clar, és que això són 500.000 votants. No! Perquè donar la residència no implica donar la nacionalitat, que és el que et dona el dret de vot. Altre dia massa municipals, però no, per no allargar-nos. Uno. Segon, jo crec que s'han d'establir encara molt, molt detalladament quins aquests requisits que diuen a poder acreditar que porta 5 mesos residint ininterrompudament a Espanya, a més acreditar que no tinguis antecedents penals ni aquí ni en el teu país d'origen. A veure, aquest jo crec que és un terreny pantanós que encara s'ha de definir molt bé. Però, a veure, jo arribo un moment que penso que no és la primera vegada que s'ha fet una regularització massiva, no crec tampoc que sigui l'última, però si a partir d'ara la fem i fem, doncs mira, d'acord, però a partir d'ara, per entrar a Espanya, necessita això, si no fas això, perdó, no podràs entrar. Si aleshores fas això i estàs aquí, el teu permís de residència pot caducar. O sigui, una sèrie de qüestions que, a més, el que ens estan demanant des d'Europa, com convé tenir-ho molt present, Si ara aprofitem l'ocasió per primer regularitzar totes aquestes persones i de pas establir unes bases sòlides per adquirir una posterior residència per part de qui ho desitgi, per mi encantat.
Hi ha una cosa que també se'ns escapa perquè no se'ns explica bé, és que la majoria dels immigrants venen amb un permís turista. O sigui, no venen amb un cayuco allà, que sembla que els immigrants només entren tots amb cayuco, sinó que entren amb un visat de turista i després s'hi queden. I llavors
si no recordo malament, potser exagero, però és que de la immigració, diguem-ne, il·legal, només un 5% és la que entra per Pasteres.
Sí, sí.
Clar, la resta entren tots per Barajas, pels aeroports, sobretot Barajas, i per les fronteres terrestres.
Claro, eso significa que el 70, más del 75% son entre latinoamericanos, el 50%, y el resto son europeos, que también los hay. Pero, hostia, parece que todos son musulmanes y del Magreb o marroquí directamente. Y aquí enlazo con un tema que es peligrosísimo en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, que es el odio. O sea, yo puedo tener mi opinión sobre Abascal y sobre Feijóo, que son los dos líderes de la derecha y de la extrema derecha. Puedo tener mi opinión, pero hombre, yo creo que algo saben. O sea, si nosotros lo sabemos, ellos también saben que la regularización no significa tener derecho a voto, y Abascal dice que, claro, es que estos 500.000 votos iban para Vox, y por eso el PSOE pues quiere recuperarlos. Eso solamente tiene un sentido, que es atizar el odio. Y lo saben. Y ese atizar el odio, utilizando esto, utilizando muchas cosas más, pero el odio, cuando tú lo utilizas cara a unas personas que son pues de otra etnia, de otra religión, es lo más peligroso que hay, porque tú, si quieres quitarte de en medio un gobierno y atizas el odio, solamente hay una vía, que es la vía que ya sabemos cuál fue en Alemania, sobre todo, que es el caso paradigmático, pero también otras, a partir del año 33. Solamente queda eso. Tú no puedes utilizar nunca la carta del odio para quitarte de en medio a un gobierno, por muy mal que lo esté haciendo. Nunca se había hecho y ahora, precisamente, se hace y vuelvo a decir, no creo yo que Abascal diga que van a votar en las elecciones generales o que Feijóo diga prácticamente lo mismo. Y ese atizar el odio es peligrosísimo. Yo estoy totalmente a favor de los 500.000. ¿Por qué? Pues por una razón megabá, económica, no solamente porque trabajan, sino porque toda su vida improductiva de estos 500.000 se la han pasado en su país. Aquí nos vienen ya prácticamente ya a la edad de trabajar. Cuando tú naces hasta que trabajas, es una edad improductiva, entre comillas, pero tú no produces para la sociedad, no puedes trabajar. Y eso se lo han pasado ellos en su país, donde sea. Por lo tanto, aquí nos vienen ya pues para trabajar y producir. Segunda, hombre, menos Oscar, nosotros tres ya pintamos canas. Hombre, si estamos diciendo que la seguridad social y que si el bote de la seguridad social, que cada vez es menor porque no hay trabajadores y tal, hombre, pues tendremos que utilizarlo. Claro, también hay, o sea, eso es una buena noticia. Claro, el peligro es, pero eso ya no es para estas personas. El peligro es que ahora está transformándose el trabajo social de la sociedad, los trabajos, utilizando la IA, la inteligencia artificial, y es que se va a suponer, pero eso es otro cantar. Pero ahora mismo los 500.000 personas son ilegales, no tenían papeles, van a cotizar a la seguridad social. Por suerte para muchos de ellos, esperemos que cobrarán más de lo que el patrono le daba de tranquis, y es una muy buena noticia. Y por supuesto, lo que decía Agustí también, que eso estoy de acuerdo. Parece que sea Pedro Sánchez el único que ha hecho esto como una estrategia ahí para ganar votos. Es que ya lo hizo, el que más hizo fue Zapatero, pero el que segundo más fue Aznar.
Otro medio millón, ¿no?
Y nadie dijo que eran todos unos ladrones y que esto iba a llenarlo de pobres y tal. Recuerdo que para cuando te compras una vivienda en España que vale más de 500.000 euros, la residencia se la dan automáticamente a esa persona. Por lo tanto, cuando Ayuso dice que va a llenar Pedro Sánchez de pobres, vale, pues mira, a lo mejor prefiero algún pobre de estos que a muchos ricos de que reciben esa residencia.
Isabel Díaz Ayuso ha dit dues coses. Aquest matí ha dit que Pedro Sánchez quiere llenar España de pobres, però és que a més ha dit una altra cosa també en aquest sentit de esta gente que viene quiere acabar con nuestra cultura, no? I que ens queden 5 minuts i quan... A veure, en una societat com Suècia, no? On també hi ha un gran percentatge de... Quan es parla de nuestra cultura, què vol dir exactament, no? Dice, recordeu que Feijóo va dir, bueno, haremos un test, no? I,
de fet,
i, clar, ja. I van riure, sí, molt, no?
Perquè, si bueno, vols la residència, has de passar dos exàmens, no? De l'Instituto Cervantes.
Sí.
Llavors, com a tal, el test està allà.
M'agradaria molt veure les preguntes d'aquest... perquè una cosa és saber l'idioma, que a mi em sembla perfecte que es pugui saber l'idioma, però l'altra és aquesta cultura general... en un país tan divers com el nostre, no? que tenim des de llengües diferents, no? Perquè no sé, Suècia suposo que només té el suec.
He de dir que a Suècia també tenen aquest examen.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, clar, no, sí, ho trobo bé, que, sí. Jo trobo bé que sí, però clar, a nivell cultural, què hem de saber? Nacho Cano o Miguel de Cervantes? O, clar, com, en un país, a més, tan ric, no?
Suposo que la cosa tira més per Cervantes.
Bueno, cuando ellos lo dicen es la tradición grecorromana, no sé qué, no
católica,
sé cuánto. Católica, grecorromana y tal.
Romana, ¿no?
Cuando lo dice Abascal, se quiere llevar eso a la época de Franco, entonces las mujeres pues no tendrán ni cartilla propia, ni tendrán pasaporte propio, ni nada por el estilo. O sea, las mujeres y el colectivo, como bien decía Oscar, todo eso es machacado. Esa es la tradición que quieren hacer. No, pues, oye, pues mira... Prefiero otra tradición. Oye, ¿qué quieres que te diga?
El día que me enseñes el programa de Vox que diga eso que acabas de decir ahora, te invito a cenar al restaurante más caro de Barcelona.
Vale, entonces,
porque no lo ha dicho nunca.
¿Qué tradición es?
No, Agustín, lo ha dicho nunca. Tú lo has descrito. ¿Cuál es la tradición española en general? Como ha dicho, greco-romana y judío-cristiana. Punto final. A partir de aquí, saca las conclusiones que quieras.
Bueno, pues tendremos. Es que precisamente Vox no tiene programa. Es que lo que tiene son consignas.
Eso lo dirás tú. Pero es igual. Es que cuidado, que precisamente yo no voy a votar a Vox en mi vida. Pero lo aprendí de un diputado de ellos, que me decía, yo le puedo hablar de lo que dice Vox, pero lo que no puedo hablar es de lo que no dice Vox y aún menos de lo que dicen que dice Vox. Vale. Y eso lo tengo clarísimo. Yo me leo primero los programas de los partidos y después saco conclusiones. Ya te digo, Vox eso no lo he dicho
Vox
nunca.
Hizo un cartel, así, bueno, pongo grandísimo.
Búscalo, que te invita.
En Madrid, donde ponía una papelera con todo lo que tenía que tirar dentro. Vale, si lo único que queda fuera... Es esa tradición greco-romana y como le quieras llamar, pues oye,
greco-romana no creo que haya dicho greco-romana, entonces nacional católica.
Yo he dicho greco-romana,
pero romana, judaico,
evidentemente en Vox habrá
todo lo que quieras, que queda fuera
menos lo que estás diciendo tú, porque eso ya te vas directamente a Falange Española, que todavía existe, por cierto.
Todo lo que queda de fuera, de, no sé si Oscar, tú te acuerdas de esa papelera que he echado.
Sí, recuerdo, sí, el cartel,
pues,
en Madrid.
Todo, si eso es lo que queda en esa sociedad, pues oye, vuelvo a repetir, esa sociedad ya, bajo mi punto de vista, por suerte, ya mucha de esa sociedad acabó en la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX. Si ahora nos queremos cepillar todo eso y volver otra vez al siglo XVIII y anterior, conmigo que no cuenten.
Bueno, ya yo ves que digo que con Franco se vivía mejor y que ni a molts que digo.
Son los mateixos que s'han tragat aquest discurs d'odi que provoca, que promulga Vox, i que després veuen aquest cartell i no tenen més enllà del mapa conceptual que t'han fet per entendre que el discurs que t'estaven fent d'odi et convenç, perquè després t'han posat un mapa conceptual que dius, mira, és fàcil de llegir i sí, tot això que m'han dit encaixa, doncs votarem per això.
Bueno, jo vull dir, per acabar, que a mi em sembla que la societat ha avançat molt més del que puguin dir algunes certes persones, no? I que, per tant, tot i que hi ha un perill de retrocés, evident, perquè l'estem veient a Europa i l'estem veient al món, doncs, no sé, d'alguna manera hi ha coses per les que hem de continuar lluitant, perquè pensem que es puguin perdre, però que jo crec que la societat serà capaç de no voler que tornem massa enrere. No sé si m'he explicat bé.
Sí.
Em queda un minut, deixa'm dir, Adrià, dues coses importants. Una, encara queda, però el 20 de febrer comença una de les coses que més estimo d'aquest poble, que és el Bram. Mm-hmm. El Bram, jo m'encanta, perquè, i ho dic així clarament, tant de bo Sabadell tingués una activitat cultural tan forta com el Bram, que és capaç de portar pel·lícules com Frontera, La voz de Hind, us la recomano, Mas palomas, Lorca en La Habana, que m'has quedat amb ganes de veure-la i que vindria a veure-la, i naturalment aquest homenatge al Pere Joan Ventura el 27 de febrer. Malauradament, algunes d'aquestes pel·lícules coincideixen amb el Tal com raja, que és en directe, perquè nosaltres acabem a 9:15 i allà comencen algunes d'elles a les 20:30, però ja farem el possible a veure si podem començar una miqueta abans perquè els que estiguem aquí o jo mateix puguin anar a aquestes pel·lícules, que no només són pel·lícules, perquè hi ha també activitats gastronòmiques i la presència d'alguns directors d'algunes d'aquestes pel·lícules. Ho anirem anunciant. I l'altra cosa que volia dir és que aquesta setmana, el diumenge, torna a actuar a Barcelona la Film Symphony Orquestra. Aquesta vegada no hem sortejat entrades, però per als castellarencs i castellarenques que encara no la coneguen, sabeu que teniu aquell lligam tan important amb la Film Symphony Orquestra, doncs actuen a l'Auditori el diumenge, a l'Auditori de Barcelona, a l'Auditori de Barcelona, que aquí no hi caben, Doncs res més, hem acabat el Tal com raja i bueno, i ens tornem a veure la setmana que ve. Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau.